Què t'hi jugues?
Com us dèiem, n'hi ha tants que li hem demanat al Raül Llimós avui ampliar la seva llista de recomanacions.
Ració doble avui. En lloc de 4, en recomanarem 8. Anirem per feina i tots tenen vincle amb el Mundial o amb la història dels Mundials. De fet, començo per dos que no són documentals. Són ficcions basades en fets reals de Mundials històrics. El primer que recomano és una sèrie dedicada al campionat del món de Mèxic 70 que va guanyar el Brasil de Pelé.
Dicen que nuestra selección paró el tiempo y que fomos superados.
Es diu Brasil 70, The Third Star, la tercera estrella, va ser el tercer mundial de Brasil, després del 58 i el 62, i el tercer de Pelé. És una sèrie de 5 capítols, d'uns 50 minuts cada capítol, està a Netflix i explica la història d'aquella selecció considerada una de les millors de la història, amb Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostao, Paulo César, Caju, Carlos Alberto, una selecció que va guanyar la tercera estrella pel Brasil. Però va tenir molts problemes, perquè tenien un entrenador que era Saldanha, després el van canviar per Zagallo, o sigui, no va ser fàcil arribar a aquell Mundial amb possibilitats de victòria, i finalment tenien tant talent que van guanyar i jugar molt bé.
És ficció?
És ficció.
Però fidel a la història?
Fidel a la història, sí, sí. Basada en fets reals. També hi ha un toc polític perquè Brasil vivia una època de dictadura militar, i allò també va influir d'alguna manera en la selecció brasilera. Si veieu, és una sèrie com molt complementària a la sèrie de Pelé, que també es pot veure a Netflix i que també és una ficció basada en fets reals.
Aquesta és Brasil 70, la tercera estrella, i està a Netflix, 5 capítols ficcionats, però fidels a la realitat, per parlar del que molts creuen és el Mundial de la millor selecció de la història.
Sí. I d'una pel·lícula, d'una sèrie basada en fets reals, a una pel·lícula.
En 1986 se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales, en México.
Una pel·lícula de 90 minuts, d'una hora i mitja, basada en la història de com es va organitzar el Mundial de Mèxic 86. És un mundial que no s'hauria d'haver jugat a Mèxic, s'hauria d'haver jugat a Colòmbia, però hi havia diversos problemes organitzatius i al final la FIFA va otorgar el Mundial a Mèxic, que ja n'havia fet un a l'any 70. Era el primer país en la història que repetia ser la seu d'organitzar un Mundial.
De amb fet, 16 anys de diferència, només, del 70 al 86.
Sí, amb 16 anys de diferència. Després a Itàlia 90 ja va repetir, Itàlia ho havia fet als anys 30, però era el primer país que repetia, i va ser una mica de carambola. I aquesta peli explica com ho van aconseguir. El protagonista és un tio que és un personatge de ficció, que és Martín de la Torre, que està interpretat per l'actor mexicà Diego Luna, que és famós. Però aquest Martín de la Torre, en realitat, el personatge que interpreta és el de Rafael del Castillo, que era el president de la Federació Mexicana, que va urdir una estratègia i amb tot tipus d'accions ètiques i no ètiques per aconseguir que Mèxic organitzés el Mundial del 86. I la pel·li explica això, com ell va aconseguir que Mèxic pogués ser la seu del Mundial. Sí, aquí hi ha menys futbol que en la primera, que en la de Brasil 70, on el futbol està molt ben rodat. Aquí hi ha poc futbol i hi ha més política. Tot surt Hugo Sánchez, per exemple, un actor fent Hugo Sánchez. Hi ha una mica de futbol, però hi ha més política, passadissos, la FIFA...
I quan veus Hugo Sánchez penses, sí, és Hugo Sánchez?
Sí, sí, home, clar, amb el cabell arrinxolat. Sí.
Està a Netflix, també?
És divertida, també? Aquí hi ha tocs d'humor, està a Netflix, també.
Netflix, sí. Val.
Mèxic 86 s'acaba d'estrenar, fa res. Sí, sí.
Per tant, sèrie ficcionada de 5 capítols dedicada al Brasil del 70 i pel·lícula també ficcionada dedicada al Mundial de Mèxic del 86.
Sí, és fàcil de recordar perquè és Brasil 70, Mèxic 86. I ara anem cap al 2010.
Uau. Wow. Oh, si, je l'ai jamais vu.
Je parle.
Va te faire en...
Anem cap al 2010, però no per parlar del Mundial d'Espanya ni d'Andrés Iniesta, sinó per parlar de El Autobús, Los Blues en Huelga. És un documental, també acabat d'estrenar, dedicat al Sidral, que va viure la selecció francesa al Mundial 2010. Raimon Domènech, que era l'entrenador, va expulsar Nicolà Anelka i allò va provocar un motí entre els companys d'Anelka, que en un entrenament, es va fer molt famosa la imatge, l'autobús va arribar al camp d'entrenament i es van negar a baixar de l'autobús, es van negar a entrenar. Allò, imagineu-vos el sidral en ple mundial, el Cristo que va provocar. I aquest documental explica doncs, tota la... recorda tots aquells fets amb entrevistes a Raimon Domènech, a Patrice Evra, a Bakary Sagna, a William Gallas. No hi és Anelka, que per mi és el potser el...
Perquè ell té un documental, a part.
Sí, exacte. T'ho anava a dir. No hi és Anelka perquè ell explica la seva versió en un altre documental que on és? A Netflix, que es diu Anelka, el incomprendido.
És bo, el documental d'Anelka?
Sí, està molt bé. Sí. Sí, sí, sí.
I aquest també val la pena veure?
Sí, està bé perquè recordes aquell passatge que potser ja havies oblidat i van tenir un Cristo. I un Mundial pot anar molt bé o pot anar molt malament. I el Mundial 2010 de França, que anys després van ser campions, 8 anys després, però el 2010 va ser un desastre.
Amb Raimon Domènech, que té arrels catalanes i era un boig de l'astrologia, si no recordo malament. Alguna vegada l'havíem entrevistat.
Això és un documental one shot, d'un capítol, diguem-ne, de 79 minuts.
Més.
Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt...
De França a Noruega. Norway, The Dark Horse, el cavall negre, acabat d'estrenar també a Netflix. Són dos capítols, documental, i explica l'èxit de Noruega que 28 anys després, des del 98 no jugava en un Mundial, torna al Campionat del Món amb una generació de futbolistes increïble com Erling Haaland, Odegaard, Sorloth, entrenats. Vosaltres recordeu aquell entrenador del Copenhagen que va jugar contra el Barça, que era calvo com Guardiola, que es deia Solbakken?
Sí, sí.
Doncs és l'entrenador de Noruega, que és un tio molt mediàtic i és l'entrenador de Noruega i un dels grans protagonistes d'aquest documental que explica com han assolit aquest èxit de tornar a un Mundial 28 anys després, i és clar, pots veure Haaland, pots veure Odegaard, pots veure Sorloth i doncs les intimitats al back office de la selecció noruega, que no tenen mal equip, eh?
De fet, ara m'has fet pensar que jo tinc tots els àlbums de Panini, el del 98 surt un tio que estic ensenyant ara mateix a la pantalla del live del que t'hi jugues, que és Alfie Inge Haaland. El pare d'Erling Haaland va participar, almenys surt als cromos de Panini del 98, el pare de Haaland, 28 anys després, al del 2026, surt el seu fill, que és aquest que també estic ensenyant a la pantalla, em va cridar l'atenció, no?
Això em recorda
perquè,
que va...
Perquè, clar, són pare i fill, no? 28 anys de diferència, un al 98 i l'altre al 2026.
Això em recorda que va passar ahir en l'Argentina-Islàndia, que acaba el partit... i a Islàndia juga el fill de Gud Johnsen.
Clar, que van a saludar Messi.
Que, de fet, ja havia jugat el seu pare i el seu avi a la selecció. De fet, el seu pare i el seu avi van coincidir a la selecció. I van a saludar Messi i li va dir, te'n recordes de mi? Perquè, clar, quan era un xaval i anava als entrenaments del Barça, i Messi li va dir, no, i li va explicar, i res, Messi es va fer un fart de riure i li va donar la samarreta, evidentment. Sí, sí, sí.
Boníssim.
Boníssim, boníssim.
Quines històries.
Sabia que estava preparat.
Pareciera que todos quieren ser arquero, ¿no?
Venga, y parlant de l'Argentina, Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. També ha acabat d'estrenar a Netflix. Ja us he dit que hi ha un fotimer de documentals vinculats al Mundial.
Aquest és per veure'l amb els fills.
Sí, perquè és un repassa la trajectòria d'Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, el porter de l'Aston Villa, porter campió del món amb Argentina. És una pel·lícula de 75 minuts, un documental, però que barreja imatges de documental i declaracions d'Emiliano, de Messi, d'Scaloni, amb animació. Com que ell li diuen el Dibu, explica per què li diuen el Dibu, perquè li agradaven molt els dibuixos, i, doncs, està basat en un relat d'Hernán Caschiari, que és un escriptor periodista argentí, i combina imatges d'animació amb imatges de documental. És original. És
molt original.
I a més el tio té molta personalitat, el Dibu, eh?
Sí, és un tio amb molta personalitat, sense massa història que et fascini, no? Té una vida bastant convencional. De fet, sorprèn que era un nen que es portava molt bé i fins i tot que anava bé a l'escola, no? Sí. I quan veus el Dibu Martínez ara penses, aquest tio està grillat.
Sí, perquè, no, no. Perquè el tio ha fet juga molt psicològicament amb els davanters, en les tandes de penal...
A mi em va sorprendre molt. Vaig tenir el plaer de conèixer-lo personalment.
El Dibu Martínez?
Sí, en un partit de l'Aston Villa, després del partit, i em va sorprendre molt perquè té l'experiència aquella de no tocar-hi una mica del tot i després et posa a barrar amb ell i la veritat que em va sorprendre
molt. Sí, és el que veus al documental, que t'imagines a un tarat i quan el descobreixes penses que va, no està tarat.
Bueno, els porters ja diuen que una miqueta de tara...
moltes vegades entenen, dic, perquè la imatge que ens ve, sí, no, quan amb una tanda de penals atura el Mundial, no? I el tio es posa a ballar i fot coses res. Això a vegades és per treure l'atenció.
Clar, sí, sí. I per jugar psicològicament amb
el
rival.
I altres vegades també per jugar psicològicament amb el rival, sí.
Doncs Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. Vinga, va, un altre Netflix.
Menciona lo que siente James por su camiseta, por su país y por su gente.
Cada vez que se pone la camiseta de Colombia...
Va, canviem de país, pugem a Colòmbia per parlar de James. Recordeu a James Rodríguez?
Oh, i tant.
Que va jugar al Madrid,
va
que va jugar al Rayo...
Va fer un Mundial espectacular, no?
Va jugar al Bayern de Múnich...
D'allà el fitxa al Madrid.
Va fer un Mundial el 2014, brutal, amb un golaç que va ser el millor del Mundial. Doncs bé, han fet un documental a Netflix, des de Colòmbia, dedicat a James, perquè aquest tio jugarà aquest Mundial. O sigui, encara està en actiu, James. 34 anys... Ha jugat aquest any, mig any, a la MLS, als Minnesota United. Jo, de veritat, és que quan vaig veure el documental ho desconeixia. I ara jugarà al Mundial amb Colòmbia. I és un tio que a la seva vida ha tingut molts alts i baixos, no? A nivell mental també ha travessat moments complicats, a nivell futbolístic també. Ha jugat lligues exòtiques com el Qatar o a Saudi, llavors també ha jugat a Madrid, al Bayern de Múnich, a grans d'Europa, i el documental explica la seva vida, perquè James a Colòmbia és un símbol. Segurament està el jugador més important d'aquest segle pels colombians.
Teniu els documentals en breu disponibles a la pàgina web de la cadena SER, amb una notícia, perquè entenc que és la ràdio i costa a vegades apuntar-los, sobretot si esteu fent feina. Allà els podreu recuperar tots, igual que els de les altres seccions del Raúl Llimós.
James, són 3 capítols de 50 minuts.
3 capítols de 50 minuts. I també a Netflix.
També a Netflix. També a Netflix. Com el següent que recomanem.
Sí. Once every 4 years... Pursuits of football's grandest prize.
Aquesta sèrie es diu Capitans del Món. Aquesta no és nova. Aquesta és del 2023, però la recomano perquè són 6 capítols de 50 minuts i és com la peli oficial de l'últim Mundial. En lloc de ser la peli, és una sèrie, però està feta, produïda per la FIFA, es va emetre a Netflix també, però van fer el seguiment de grans figures de l'últim Mundial, com Messi, Mbappé, Modric, Cristiano Ronaldo, Neymar i Harry Kane. De fet, tots encara jugaran aquest Mundial, però en aquell moment la majoria pensàvem que molts no es repetirien, no? Doncs tots els capitans que van seguir i es van seguir, doncs allò, abans de cada partit...
Del 2022.
És el seguiment de tot el Mundial i especialment interessant és l'últim capítol que fa el seguiment de la final i es veuen imatges de les celebracions, dels vestidors, de Messi... En fi, està bé per, sobretot, recordar tot el que va passar al Qatar 2022.
És interessant la recomanació perquè l'havia vist per allà i no em cridava l'atenció, i ara que expliques que és del Mundial del 2022, sí, sí, i amb imatges inèdites de la final, sí, el miraré.
Alerta, perquè a Netflix hi ha un que es diu Capitans i hi ha un que es diu Capitans del Món.
Què és aquest?
És aquest, Capitans del Món.
It's been a crazy 4-year journey. The cameras have seen everything.
Vinga, l'últim que recomanem no és de Netflix... Novetat, notícia, és de HBO. S'acaba d'estrenar i es titula USA Against the World 4 Years with the Men's National Soccer Team.
Que bé que pronuncies l'anglès.
Un seguiment de la selecció americana que entrena Mauricio Pochettino en els últims 4 anys, entre Mundial i Mundial. És a dir, com van pair el paper a Qatar, com fitxen a Pochettino, seguiment a Pulisic, a Tyler Adams, a les estrelles de la selecció, i tot molt amb un estil molt, molt yanqui, molt americà, és a dir, que t'entra molt bé i està ben fet. Si t'interessa la selecció americana, una de les anfitriones en aquest Mundial, són 5 capítols, també de 45 minuts aproximadament, per descobrir com és la selecció americana per dins.
què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.